En el que portem d'any s'han desmantellat 23 narcopisos a l'Hospitalet. En la darrera setmana s'han tancat 3 nous punts als barris de Pubillacases i Santa Eulàlia. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquests darrers 3 narcopisos que s'han desmantellat a la ciutat. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Visitar el far del Llobregat des del mar és el premi que han pogut gaudir els guanyadors del concurs d'estiu de l'Arxiu Municipal. Una oportunitat única per conèixer aquest vestigi de l'antic Hospitalet.
Havia fet visites guiades i, per tant, sempre hi havia l'explicació sobre el far, terrenys annexats, etc. Per tant, doncs, ara ha estat rodó poder tenir el premi de participar-hi i veure'l de prop.
M'ha agradat molt, la visita molt, molt divertida, molt completa, crec. I està bé veure una mica el far i veure una mica d'història d'Hospitalet, la veritat.
Tot a punt per a la 20a edició del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet, que organitza el GIS Joves per la Igualtat i la Solidaritat, un festival que enguany arriba amb novetats i la memòria i l'arxiu com a temàtica principal.
Conocer la historia, conocer la memoria, acceder a un archivo es un derecho, nos da una visión histórica que nos hace, bueno, pues no repetir los errores del pasado y también la posibilidad de imaginar futuro deseable.
I en esports ens centrarem en el defensa central de l'Hospi, Sergio Castillo, que ha assegurat que el gran objectiu de l'equip és lluitar per l'ascens. Així ho ha volgut remarcar en el seu pas pel programa L'Elea Can Joc.
I per això estic aquí, per l'any que ve poder jugar a la segona federació, que crec que és una categoria més maca i la que mínim es mereix un club com l'Hospitalet.
En la darrera setmana s'han desmantellat 3 narcopisos ubicats als barris de Pubillacases i Santa Eulàlia. En total, en el que portem d'any s'han tancat 23 narcopisos a l'Hospitalet.
Aquest és el darrer narcolocal que s'ha tancat a l'Hospitalet, al carrer Natzaret, al barri de Santa Eulàlia. Està situat a pocs metres d'una escola pública. Gràcies a una operació policial entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, s'ha clausurat aquell local on es venia droga. L'inici de la investigació ve originada per les queixes veïnals i l'observació policial dels agents. Segons s'ha explicat l'alcalde David Quirós a les seves xarxes socials, contra la delinqüència ja madura l'Hospitalet i la darrera setmana s'han tancat 3 narcolocals a la ciutat.
Cervantes, Vinaroz, calle Nazaret, 3 narcopisos en una setmana y llevamos 23 en lo que va de año. No vamos a aflojar. Mano dura contra la delincuencia, la que genera inseguridad en nuestra ciudad. Algunos dicen, nosotros vamos a continuar haciendo y trabajando para mejorar la seguridad de nuestra ciudad.
Els altres 2 narcolocals que s'han tancat se situaven al barri de Pubillacases. Els 2 eren antics comerços que estaven buits. El del carrer Cervantes, una antiga pageteria, i el del carrer Vinaròs, una joieria. En aquest darrer local, ara tapiat, l'actuació policial va ocórrer dies després que un influencer denunciés per internet la venda de droga a l'antiga joieria.
Esto era una antigua joyería de diseño y una relojería, o sea, un negocio, y ahora lo han tapiado, lo han ocupado y se ha convertido en un narco local. Si piques aquí, consigues drogas.
En aquests 2 locals de Pubillacases es venia basuco, provinent de la pasta de la cocaïna, molt addictiu, d'un baix cost, però que afecta greument la salut dels consumidors. Amb el tancament d'aquests 3 darrers narcolocals aquesta setmana, ja s'arriba als 23 narcopisos tancats durant aquest any. Segons informacions policials, n'hi hauria entre 8 i 10 narcopisos actius a la ciutat.
El motiu del Dia Mundial de la Gent Gran, demà, dimecres 1 d'octubre, la Federació d'Associacions Veïnals de l'Hospitalet ha plantejat diverses reivindicacions centrades principalment a l'atenció sociosanitària per millorar la qualitat de vida d'aquesta part de la població.
Les entitats veïnals de la ciutat assumeixen les reivindicacions de la coordinadora de familiars de residències 5+1, que exigeix a la Generalitat un pla de construcció de residències 100% públiques amb compliment efectiu i una millora substancial de l'atenció que reben les persones usuàries d'aquests equipaments, des de la qualitat de la dieta fins a la ràtio mínima de personal d'atenció i cures. També consideren imprescindible la titulació homologada de tot el personal de residències de gent gran.
Per què hem d'acceptar a les residències el que no ho trobem normal a la sanitat pública? Perquè en aquest cap d'aquí no hi ha ni una sola infermera que no estigui, si és de fora, que no tingui el títol homologat i a més estigui col·legiada. Per què ho acceptem per la gent gran? Què passa, que s'han de morir i no importa? Doncs nosaltres pensem que això és molt greu, la Generalitat ho sap i no està fent absolutament res.
La Federació d'Associacions Veïnals també alerta sobre els efectes del canvi climàtic a la salut de la gent gran i reclama més confort tèrmic a les residències i centres de dia i reforç de l'atenció primària.
En Cataluña han muerto en 2024 casi 1.200 personas. Las personas mayores necesitan que se abran los centros cívicos en verano para amortiguar el calor, porque está habiendo muchas muertes de personas mayores y de mujeres que son las más afectadas en verano.
Les entitats veïnals també reivindiquen programes per evitar la soledat no desitjada de la gent gran i l'anomenada bretxa digital. En l'àmbit digital reclamen que l'aplicació La meva salut sigui més fàcil de consultar i que hi hagi punts TIC d'acompanyament digital a cada barri de la ciutat. La Federació Veïnal ha plantejat aquestes reivindicacions per al col·lectiu de la gent gran al CAP Florida Sud, on ha continuat recollint queixes de la ciutadania i reclamant que es redueixi la llista d'espera a la xarxa d'atenció primària i que es programin visites en un termini màxim de 48 hores.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa denuncia la precarietat i el mal servei que arrossega des de fa més d'un any la línia d'autobusos de la ciutat que gestiona l'empresa Marfina Bus del grup Moventis. Avui el plenari del Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat una sanció de 325.000 euros a aquesta empresa per incompliments dels horaris previstos i irregularitats en el servei de la línia M12. Des d'Esquerra asseguren que aquest és un problema estructural i que les sancions no són suficients.
Parlem de precarització, mal servei i perill per la integritat dels nostres ciutadans. No ens ho podem permetre i, per tant, hem d'apretar. Nosaltres tenim els nostres dubtes de que aquesta sanció sigui la solució, perquè estem davant d'un problema estructural, d'un problema de mala contractació i d'un problema d'unes males pràctiques d'una empresa que no només està instaurada aquí a l'Hospitalet, sinó que ja comença a tenir el monopoli del servei d'autobusos de Catalunya. I són veritables negrers.
Avui finalitzem a l'informatiu la ronda d'entrevistes als portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de l'Hospitalet en aquest inici de curs polític. I avui ens acompanya el portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, Manuel Domínguez. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, com s'ha presentat aquest inici de curs aquí a la ciutat?
Doncs complicat, perquè hi ha molts problemes, la ciutat té molts problemes, ho vaig comentar en el discurs de l'estat de la ciutat. La ciutat està en estat d'emergència i molts dels problemes estan esclatant. I doncs, tenim un inici de curs escolar molt complicat, uns problemes de convivència en molts punts de la ciutat, en fi. Ha començat el curs molt mogut.
Un dels conflictes que ha esclatat també en aquests darrers mesos ha estat el conflicte amb la Guàrdia Urbana, en aquest cas aquest pols que hi ha entre l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana pel conveni laboral, en el qual les parts no es posen d'acord. Veu solució a curt o llarg termini de tot plegat?
És difícil. A veure, és un problema que es ve arrossegant des de fa anys. Vull dir, és un problema que fa molt de temps i, per tant, nosaltres ja en el seu moment vam comentar que no sé si potser la solució passaria per trobar alguna persona que fes mediació entre les parts, perquè bueno, aquí hi ha un problema molt greu i és que la població ho està notant. I per tant, és un dret fonamental com és el de la seguretat, el descans, en fi, no està prou garantit en aquest moment i creiem que això s'ha de solucionar ja. No sé si hi ha possibilitats o no, el que hi ha és la necessitat de que se solucioni ja.
En matèria de seguretat, quines són les qüestions que haurien d'estar sobre la taula? Doncs, perquè ara comentava, no?, la qüestió veïnal, també, doncs, que s'ha viscut també un estiu complicat en determinats barris, una mica què s'hauria de posar sobre la taula per començar a millorar en tot plegat?
Portem anys, Vull dir, els estius, clar, quan la gent surt al carrer, els problemes són més greus i nosaltres ja vam fer una moció al juny amb un seguit de mesures, demanàvem un seguit de mesures perquè ja preveiem un estiu molt complicat com així ha estat, però és que la tardor serà igual. Aquesta ciutat necessita una gran quantitat de professionals al carrer perquè facin tota la feina de seguretat, mediació, convivència, etc, etc. Molts professionals. No pot ser que s'hagi augmentat només aquest estiu en 6 persones, els mediadors. Uh-huh. És absolutament ridícul. Necessitem espais per tal de que la gent no vagi a fer als parcs el que segurament hauria de fer, doncs, en un equipament públic. Un assaig de música, jugar a esport. Necessitem guanyar espais públics. Ho venim demanant des de fa anys. En fi, tot un seguit de mesures que són, en aquest moment, ja més que urgents.
Uh-huh. Un altre dels grans reptes també de la ciutat és tota la qüestió relativa a l'habitatge. Confieu que s'aprovi tan aviat com sigui el Pla Local d'Habitatge aquí a la ciutat?
Clar, nosaltres situàvem aquest problema, si no el número 1, dels més importants de la ciutat. És per aquest motiu que segurament va ser el principal motiu pel qual vam arribar a un pacte de pressupostos per assegurar que hi hagués una quantitat de diners per fer habitatge públic. No ha estat possible perquè el pla d'habitatge s'ha anat endarrerint, perquè és necessari que hi hagi aquest pla d'habitatge per fer aquestes inversions, ens diuen. Uh-huh. Confiem en que el pla d'habitatge arribi ja vol dir en aquests dies, que s'aprovi, fem la negociació ràpida i urgent que hem de fer i s'aprovi a l'octubre, si és possible, perquè aquesta ciutat necessita un parc d'habitatge de lloguer assequible per, entre altres coses, també per afavorir aquests problemes de convivència, evidentment per assegurar el dret a l'habitatge en primer lloc, però això tindrà un impacte en tota en tots els aspectes de la vida de la ciutat.
Uh-huh. Parlava d'aquest pacte de pressupostos, en el qual veu arribar aquest any entre el PSC i els comuns. En aquest sentit, esteu satisfets amb el grau de compliment de totes les qüestions que incluïen aquest pacte per aprovar els pressupostos?
No. Uh-huh. Ras i curt, no. Per exemple, acabem de dir això del tema de l'habitatge, però la majoria dels temes no s'han complert els pactes amb els que s'havia arribat amb nosaltres, poc o gens, i per tant no estem contents.
Uh-huh. De fet, aquests mesos s'han d'anar perfilant ja els pressupostos, els comptes municipals de cara a l'any que ve. Amb el que m'acaba de dir, no sé si seria una via explorar el PSC en aquest cas amb els comuns per arribar a un acord de pressupostos, però per l'any que ve.
Nosaltres quan ens presentem a les eleccions és per intentar millorar la vida de la gent, intentar fer coses útils perquè la població visqui millor, i evidentment la manera que tenim, si no estem en el govern, és arribar a pactes amb el govern. Si aquests pactes no s'acompleixen, doncs evidentment o trobem una fórmula en la qual s'assegura aquest compliment dels pactes, o sí, serà complicat, però evidentment no ens neguem perquè nosaltres estem aquí per millorar la vida de les persones. I, per exemple, les ordenances fiscals, si volem que s'aprovin, plantegem certes situacions. No pot ser que no es poden pujar els impostos si després sobra una enorme quantitat de diners perquè no s'executen els pressupostos. Per tant, nosaltres, que evidentment estem a favor dels impostos i no caurem mai en la demagògia aquesta de youtubers, que els impostos són dolents, no. La pràctica totalitat de la ciutadania de l'Hospitalet gaudeix de més serveis públics que impostos paga. Això que ho tinguem tots clar. Però, per altra banda, no podem estar demanant uns diners si després aquests diners van a pagar deutes als bancs. Per tant, per començar, haurem de mesurar molt bé fins i tot si no fem alguna rebaixa en alguns impostos de la ciutat.
Uh-huh. Referent al pacte de pressupostos però d'aquest any, aquest passat cap de setmana es va fer la primera prova pilot d'aquest acord, d'aquest projecte Recuperem Carrers, en el qual es va tallar el trànsit al carrer Henri Prat de la Riba. Després, el dia 11 d'octubre, al Marcel Esquius també hi haurà una segona prova pilot. Una mica quin balanç en fa d'aquesta primera prova pilot que s'ha fet aquest cap de setmana?
Home, encara no sabem el resultat perquè es va fer una valoració, però pel que vam veure jo crec que molt positiva. El conjunt, aquí estem veient les imatges, que un carrer, que a un carrer els cotxes, el fum, la contaminació doni pas a la vida comunitària, al joc dels infants, a la música, a l'aproximació al comerç de barri, és que, vamos, és que no és una qüestió d'Hospitalet, és que arreu del món s'està fent això, a Barcelona s'està fent això, i a Barcelona s'ha fet, i quan ha arribat el govern del Partit Socialista ho ha mantingut, perquè és que la valoració de la població és positiva. Per tant, precisament que a aquestes alçades només s'hagi fet una prova pilot d'una cosa que veníem demanant insistentment, doncs és un exemple d'aquest grau de compliment escàs, i el que volem és que això passi a ser a més barris, allà on la població ho demani. Ho estem dient, en els consells de districte s'ha de decidir si la gent dels barris vol, doncs, aquest carrer, aquest altre. Segurament hi haurà districtes on no cal, en d'altres segurament més. Creiem que això és positiu i que s'ha d'estendre a més llocs de la ciutat.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Manuel Domínguez, portaveu del grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem, gràcies per ser avui aquí nosaltres i seguirem parlant en d'altres ocasions. Que vagi bé.
Gràcies.
I seguint l'informatiu, ara parlem de l'arxiu municipal que convida a visitar el Far del Llobregat des del mar. En aquesta ocasió hem pogut gaudir d'aquesta visita als guanyadors del concurs d'estiu organitzat per l'arxiu i on s'havien de resoldre un seguit de trencaclosques.
El far de l'Hospitalet es va construir al 1852 i té un vincle molt directe amb l'Hospitalet perquè fins a l'any 1920 va formar part del terme municipal de l'Hospitalet, però en aquell moment es va decidir fer un port franc i tots aquests terrenys que hi havia al voltant del far, del barri de la Marina, es van segregar i van passar a formar part del terme de Barcelona.
La Farola, o Far del Llobregat, ha estat la protagonista de la sortida que l'Arxiu de l'Hospitalet ha organitzat per conèixer aquest vestigi de la ciutat. L'entitat ha celebrat la tercera temporada del concurs d'estiu, on els participants han hagut de resoldre una trentena de trencaclosques. Entre els guanyadors s'ha sortejat una travessia salpant des del port de Barcelona fins a l'antic far hospitalenc. Durant el trajecte, tècnics d'Arxiu han repassat la història de la infraestructura i algunes curiositats del seu vincle amb l'Hospitalet.
Molta gent del barri del centre venia a banyar-se aquí a les platges que hi havia al costat del far. També hi havia un barri de pescadors al costat del far, que fins i tot surten els padrons municipals antics del segle XIX, i també era una zona d'esbarjo i de vida social.
Els passatgers han descobert una forma única de visitar el far.
Des del moment que vaig trobar els concursos de l'arxiu, cada mes, hi he participat. I m'agrada, em passa una estona divertida. Havia fet visites guiades i, per tant, sempre hi havia l'explicació sobre el far, terrenys annexats, etc. Per tant, doncs, ara ha estat rodó poder tenir el premi de participar-hi i veure'l de prop.
Havia concursat a un altre un cop, però quan em va tocar no vaig poder anar. Era el de la visita amb el bus, crec, a la Farola. I tenia ganes de venir i mira, aquest cop sí que he pogut, m'ha tocat un altre cop i he pogut vindre. M'ha agradat molt, la visita molt, molt divertida, estem molt completa, crec, i està bé veure una mica el far i veure una mica d'història d'Hospitalet, la veritat.
Tot i que des de fa més d'un segle ja no forma part del municipi hospitalenc, el lligam sentimental i l'interès històric de la Farola es mantenen intactes.
Jo crec que el far o la Farola sempre criden molt l'atenció, primer per això, perquè hi ha gent que encara recorda haver vingut quan ja no era Hospitalet, però igualment era una platja a la que s'hi podia accedir, i també per quan expliques, doncs, que té aquest vincle amb la ciutat, no? Que havia sigut territori de l'Hospitalet.
L'arxiu ja prepara el concurs d'hivern, que tindrà com a premi una visita en autobús en la que es podrà entrar al far.
Aquest dimarts s'ha inaugurat el Saló Immobiliari de District al recinte de Fira Gran Via, un congrés que aplegarà més de 14.000 directius, 450 experts d'arreu del món i més de 300 empreses del sector fins al pròxim 2 d'octubre. L'objectiu de les jornades és reflexionar sobre l'evolució del sector immobiliari, conèixer noves fonts d'inversió i posar en marxa operacions immobiliàries. El certamen, però, ha estat criticat per diferents entitats, com la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que denuncia que congressos com aquests mostren Barcelona com un aparador de l'especulació immobiliària a ulls del món. I asseguren també que empreses i entitats bancàries com CaixaBank, Banc Sabadell o Santander, que participen al Saló, contribueixen al genocidi del poble palestí.
Són patrocinadors del Congrés i alhora estan finançant la indústria armamentística i projectes en el territori palestí ocupat. Per exemple, Santander ha destinat més de 2.400 milions d'euros en empreses d'armament com Leonardo o Rheinmetall, que totes elles són proveïdores de l'exèrcit israelià. Per tant, no és que només creguem que aquestes lluites estan connectades, sinó que creiem que ens estem enfrontant al mateix enemic. Les empreses que estan trinxant el nostre territori aquí són les mateixes que estan cometent un genocidi allà.
El Saló de District ha obert aquest dimarts les portes a Fira Gran Via, on reunirà fins dijous centenars d'inversors i representants del mercat immobiliari internacional. Durant tres dies, el sector vol conèixer noves oportunitats d'inversió i impulsar futures operacions. El Saló compta amb la presència de més de 14.000 directius, 450 experts de tot el món i més de 350 firmes.
Sabem tots que avui és un tema que interessa a tothom, estem tots molt preocupats per tota la vivenda assequible, però hi ha també molts temes molt més especialitzats, és què fem amb tots els immobles, i aquí ens reunirem aquests dies doncs, potser al voltant de 15.000 persones per tractar tots aquests temes. I aviam si entre tots, entre el sector públic, entre el sector privat, entre tots els agents de la indústria, som capaços de parlar de solucions.
Aquesta edició té lloc en un moment marcat per la baixa dels tipus d'interès, fet que genera un clima d'optimisme entre els inversors i convida a explorar nous projectes.
És veritat que tenim accés a la hipoteca, és veritat el que dius dels tipus d'interès, i sí que no et diria que és un mal moment, al contrari, et diria que és un bon moment, però entre tots hem d'aconseguir que hi hagi més oferta al mercat perquè aviam si aconseguim que els preus no continuïn pujant tant, perquè per la gent, per tothom, és molt difícil tenir accés a una vivenda, no? I aquest és un problema que hem d'intentar solucionar entre tots.
Els assistents també volen posar el focus en la transformació que viu el mercat d'oficines. Un cop diuen que el fenomen del teletreball s'ha normalitzat o inclús va a la baixa.
El Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet arriba a la seva 20a edició amb moltes novetats. El certamen que organitza el GIS, Joves per la Igualtat i la Solidaritat, aprofundeix en la seva vessant formativa i agafa com a temàtica principal d'enguany la memòria i l'arxiu.
El Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet indaga en la seva vessant més formativa organitzant un laboratori de creació audiovisual del 23 d'octubre al 20 de novembre. Els seus 15 participants tindran accés al material de l'arxiu de l'Hospitalet per treballar sobre la temàtica que l'organització ha escollit per aquest any, per les diferents categories del festival, l'arxiu i la memòria. Una temàtica que l'any passat ja es va poder veure en diferents curs.
També perquè pensem que conèixer la història, conèixer la memòria, accedir a un arxiv és un dret, ens dona una visió històrica que ens fa bueno, pues no repetir els errors del passat i també la possibilitat d'imaginar futurs deseables.
Pel que fa a la categoria internacional global, fins al 7 d'octubre es poden presentar els curs que s'englobin en tres temàtiques.
La primera és memòria i arxiv, que serà el primer premio. Las otras dos secciones son jóvenes realizadores, como siempre, es decir, ahí entra todo, siempre con temática de derechos humanos y cooperación. Y la tercera categoría es medio ambiente. Es decir, seguimos con la línea del año pasado de dedicar un espacio audiovisual a producciones que estén vinculadas con, bueno, con la crítica a la crisis climática y con todo lo referente a al medi ambient.
En la categoria Metròpolis, de curs gravats en 48 hores, es farà com sempre la presentació de premisses el 17 d'octubre. L'entrega de premis es farà als Filmax Gran Via el 14 de novembre i també es projectaran els curs guanyadors del Metròpolis. Aquest any, i també com a novetat, hi haurà dos dies més de projeccions de la categoria Global en diferents equipaments de la ciutat.
El jugador de l'Hospi, Sergio Castillo, ha remarcat que el gran objectiu de l'equip és lluitar per pujar de categoria. El defensa central va passar ahir per l'Hospitalet en joc i va explicar les claus per assolir l'ascens.
Un dels pesos pesats de l'Hospi ha parlat. Sergio Castillo ha arribat aquesta temporada a l'equip riberenc, però des del principi s'ha fet imprescindible per a Cristian Gómez. Titular en aquests primers quatre partits, el defensa central ha disputat tots els minuts i la seva opinió té un valor extra al vestidor. I no dubta a afirmar que l'objectiu no és un altre que l'ascens.
Per això estic aquí, per l'any que ve poder jugar a segona federació, que crec que és una categoria més maca i la que mínim es mereix un club com l'Hospitalet. El pitjor enemic que podem tenir som nosaltres, crec. Si nosaltres no ens relaxem perquè és un error, jo, és que tenim més experiència, jo ho he viscut, d'estar en clubs que a priori són grans a la categoria i que estan cridats a quedar dalt, i a vegades relaxar-te i creure que guanyaràs amb l'escut o amb la samarreta. Crec que això és el que més em preocupa. Els rivals, al final, el nivell és molt, molt semblant.
Un Sergio Castillo amb una llarga trajectòria al futbol català, amb dos ascensos a segona federació en el seu currículum, Terrassa i Sant Andreu. De moment, assegura, està encantat d'haver aterrat a l'Hospitalet.
Va sortir l'opció de venir aquí i jo, la veritat que era el que més m'il·lusionava, venir aquí. Al final és un club que sempre m'ha fet gràcia, un club molt important de Catalunya, al final dels més importants, i tenia expectatives altes de trobar-me a gust, d'aquell grup, del nivell del grup, i la veritat que les ha superat aquestes expectatives, perquè crec que hi ha un grup espectacular, de gent amb gana, que crec que és el més important, gent amb ganes de tirar cap amunt i de fer coses maques.
Casti i la resta de la plantilla del centre d'esport l'Hospitalet ja preparen el pròxim enfrontament. L'Hospi jugarà dissabte a casa, a les 7 de la tarda, contra el Vilanova.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. En el que portem d'any s'han desmantellat 23 narcopisos a l'Hospitalet. En la darrera setmana s'han tancat 3 nous punts als barris de Pubillacases i Santa Eulàlia. Visitar el far del Llobregat des del mar és el premi que han pogut gaudir els guanyadors del concurs d'estiu de l'Arxiu Municipal. Una oportunitat única per conèixer aquest vestigi de l'antic Hospitalet. Tot a punt per a la 20a edició del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet que organitza el GIS, Joves per la Igualtat i la Solidaritat, un festival que enguany arriba amb novetats i la memòria i l'arxiu com a temàtica principal. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.